Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Avui puntual.
Avui puntual.
Abans
no m'ha sobrat gaire temps, però puntual.
El que no tenim avui a la tertúlia és l'Albano, però estem molt ben acompanyats. Ot Bou, bon vespre.
Bon vespre, què tal?
Hem comentat l'Ot aquí perquè ens ajudi a entendre una mica què està passant a Esquerra Republicana.
No ho tindrem fàcil per entendre-ho.
No? Bueno, ho intentarem
però
com
ho intentarem,
a mínim.
Sí.
Vale, d'acord. Veig que mica a mica es va afegint la gent a la tertúlia. Com que ara si fem això del directe, de vegades donem una mica de temps a aquest primer moment perquè la gent en aquest país no són puntuals, vull dir, podem dir, no? Costa...
Però nosaltres sí.
Nosaltres sí.
Avui.
La tertúlia.
Llavors, a tots els que aneu afegint-vos, benvinguts, una setmana més. Aprofito per recordar-vos això, que aquest any fem la tertúlia en directe, per tant... Sou un tertulià més, tots vosaltres us podeu afegir, donant-vos les vostres opinions, fent-nos preguntes i us afegirem a això a la taula. Ho podeu fer a través del chat de YouTube, que ja veig que alguns esteu comentant, o a través de Twitter amb el hashtag TertuliaProscritaJonqueres. Una mica un preavís del que parlarem avui, no? De què passa a Esquerra Republicana i de les crítiques que aquesta setmana han anat a més cap al lideratge de Junqueras. Parlarem d'això, però també parlarem del debat de política general que estan encara votant ara les PRs, però en principi podem dir que ja ha passat el primer debat de política general com a Salvador Illa, com a president, per tant podem treure unes primeres conclusions de les aliances que hi ha en el Parlament ara mateix i de les no aliances o dels no acords que arriben als independentistes. Tot plegat ho analitzarem ara i si us sembla... Comencem per això que estàvem dient, no? Del que ha passat al Parlament. Tu que has estat al Parlament, són dies avorrits, dies en debat de política general, amb les propostes de resolucions, són dies complicats pels partits?
Bé, clar, jo crec que estem parlant de moments històrics molt diferents. El Parlament actual és un Parlament que s'ha elegit i configurat aritmèticament per avorrir-nos a tots, diguéssim, per obligar-nos a apagar la tele, a apagar les xarxes i desconnectar i buscar-nos coses millors a fer.
Sí, molt emocionant no ha sigut el debat de política general.
Per tant, diguéssim, les qüestions aquí són molt diferents d'abans, diguéssim, no? Jo crec que la legislatura que jo hi vaig estar... hi havia una certa emoció del que es votava, del que no es votava, de si podrien votar tots els diputats, si no podrien votar tots els diputats, que ara recordo el primer debat de política general que jo vaig viure, anava precedit de tota la batalla de la suspensió dels diputats presos i exiliats, que va ser, diguéssim, bastant agònica per intentar que pogués respectar-se el resultat de les eleccions i al final va passar tot el que tothom coneix. I ara, diguéssim, nosaltres teníem prohibit aprovar determinades resolucions i determinades declaracions. Ara ja no cal prohibir-ho perquè no hi ha majoria per aprovar-les. Vull dir, la moció ja ha canviat una mica de bàndol.
El que sí que al final, diguéssim, podem extreure, bueno, com a mínim el que jo extrauria d'aquest debat de política general, que ha sigut avorrit, vull dir, estic d'acord amb tu, que no ha sigut molt apassionant, no sé si l'Ot està d'acord amb nosaltres, que
home, no... Sí, sí, no és, amb el tema de que no ha estat apassionant no és difícil estar-hi d'acord, no?
Doncs el que podríem sí extreure és que ell ha aconseguit dos coses, que sí que ha aconseguit acords tirant endavant, que serien habitatge, no? I finançament, on s'ha posat de relleu el que ja sabíem des del principi d'aquesta legislatura, que és que l'acord entre Esquerra, Comuns i PSC és amb aquests temes i hi és. La sorpresa potser ens l'hem dut avui quan pensàvem que els independentistes no presentarien res conjuntament i finalment presenten una proposta de resolució que només s'aprovarà si el PSC s'absté, que encara no ho sabem perquè encara no han arribat a aquest punt, per tant no sabrem si passarà o no passarà Me'n costa fa cara d'improbable.
Que m'importa zero, diguéssim. Perquè no s'aprova. Vull dir, s'aprovi o no s'aprovi, no canviarà res.
Però la cosa seria que fan una proposta per criticar que els jutges no estiguin aplicant l'amnistia.
Que no és una aposta gaire valenta, perquè, de fet, quan a la consellera Paneque cada dimarts li demanen què té a dir sobre les decisions que han pres diversos jutges espanyols de no aplicar l'amnistia a uns quants represaliats, la seva resposta sempre és: aquest govern demana que la llei d'amnistia s'apliqui de manera urgent. I, de fet, és el relat compartit, no? És el relat potser més compartit avui entre els socialistes i els partits independentistes, que és aquesta literatura sobre que ells han pactat una cosa però que l'estat espanyol i sobretot unes certes estructures de l'estat espanyol molt dolentes no ho deixen aplicar. Vull dir que no em sembla una proposta que especialment posi els socialistes contra les cordes. A mi no em sorprendria l'abstenció, però sí que estic d'acord amb el Costa que no la traducció pràctica d'això és irrellevant. No?
Perquè la realitat és que han proposat coses en referència a l'autodeterminació, però no s'han posat d'acord en presentar-les conjuntament. Que, bueno, quan les han presentat els altres anys tampoc ha servit de res, però perquè aquestes propostes, al final, de què serveixen?
A veure, depèn si es fan, diguéssim, seriosament o de cara a la galeria, o si formen part d'una estratègia de desafiament i confrontació amb l'Estat, o formen part de la retòrica, diguéssim, buida que ha omplert aquest Parlament autonòmic. Jo crec que, jo tinc la sensació que quan hi érem i ens amenaçaven amb tot tipus de querelles i amb la Guàrdia Civil cada vegada que presentàvem una resolució, és perquè devien servir d'alguna cosa, perquè si no servissin de res no s'hauria molestat a intentar impedir per tots els mitjans, per terra, mar i aire, que es discutissin, no? I, nosaltres ens vàrem portar judicis, ens vàrem posar querelles per resolucions que aparentment no tenien transcendència. Però, clar, de fet, la meva tesi és que tenien transcendència en la mesura que estaven prohibides. O sigui, en la mesura que era un acte de desobediència, tenien transcendència. Si no, són meres declaracions polítiques. Però sí que és veritat que el que podem veure ara és una mica com s'està reconfigurant el discurs i quines banderes es queda cadascú, no? És a dir, hi ha aquesta batalleta tan trista de ser el més gran de la minoria, no? És a dir, la minoria independentista, no? I tothom intenta guanyar el relat dins aquesta minoria i, bé, uns parlen del dret a decidir, els altres parlen de reivindicar les resolucions de l'autodeterminació, etc. És a dir, altres reivindiquen l'1 d'octubre, altres no el reivindiquen. Bueno, sí que pots una mica intentar treure matisos, però que al final, sincerament, el que dèiem, com que tanmateix ara ja és una batalleta entre els petits, entre la minoria, entre els que han perdut, té molta menys transcendència. I a Madrid no tens ningú pendent d'això. Jo record quan nosaltres discutíem d'aquestes coses, teníem tota la premsa de Madrid pendent de nosaltres, i la Fiscalia General de l'Estat, i el Consell de Ministres, i tot plegat. Ara crec que hi hagi absolutament ningú pendent a Madrid del que vota el Parlament de Catalunya.
No, de fet, servien, efectivament, hi va haver-hi una època en què aquesta mena de resolucions servien perquè l'Estat espanyol amenacés i perquè era la seva manera d'informar de quins temes es podia debatre al Parlament de Catalunya i de quins temes no es podia debatre, no? I probablement l'objectiu era arribar a aquest estadi actual que el Costa descrivia també al principi, en què res del que es discuteixi al Parlament de Catalunya sigui realment rellevant, no? Que en continuem dient per formalisme debat de política general, però en realitat és un debat de política molt concret, perquè es debaten coses molt concretes que poden tenir substància en la gestió, però que no descriuen, no capten l'ànim del país, perquè probablement la part més viva està fora de la política institucional. Jo només volia dir una cosa molt, molt breu sobre això del debat de política general, que és que per mi, a banda de la falta d'acord o d'aquesta proposta sorpresa, el que més rellevant em sembla és la falta d'oposició que té Salvador Illa. Uh-huh. És una falta d'oposició molt cridanera, perquè és el president, l'altre dia ho explicàvem a VilaWeb, no? És el president amb el suport del cens total, no dels que van votar les eleccions, sinó del cens, amb el percentatge del cens més baix en el moment de posar-se a governar, perquè el president aragonès és veritat que representava un 11% del cens només amb Esquerra Republicana, però va començar a governar amb Junts, doncs Salvador Illa és el president amb el suport del cens més baix des del 1980. I és un president que arriba al govern de la Generalitat després de l'aplicació de l'article 155, després de la dissolució il·legal del Parlament i d'un govern de la Generalitat que tenia el 30 i escaig, em sembla que era el 34% del cens de suport, després d'una repressió política que no cal que repassem, perquè tots coneixem, i amb un clima de favor polític, mediàtic i de tota mena, que sembla pràcticament que tingui majoria absoluta. I Illa, Salvador Illa, és un president extraordinàriament feble. Llavors, el que dins encara de la política institucional, en la part que encara compta de la política institucional, el que més crida l'atenció és que no hi hagi ningú capaç de canalitzar això i de treure profit polític, de dir, aquest senyor ens tracta com si governés amb el 80% dels vots i governa amb el 15% dels cens.
De fet, ara tu has dit la xifra que jo volia fer servir. El 80% és el suport dels diputats catalans a Pedro Sánchez. Mm. I en la mesura que deia ahir a Marta Vilalta, molt ocorrent, que Salvador Illa és un delegat de la Moncloa, i la Moncloa té el suport del 80% dels diputats catalans, potser per la porta de darrere té molt més suport del que s'explicita, diguéssim, en la realitat del Parlament autonòmic o en la realitat de les eleccions autonòmiques. Perquè, al final, la pau autonòmica aquesta que construeix l'amnistia, que avui reivindiquen, no? O sigui, l'únic punt de consens que hi ha és aquesta amnistia fallida que han pactat, que és, diguéssim, la recepta de la pau autonòmica no és un producte del Parlament de Catalunya, és un producte de la investidura de Pedro Sánchez, que sí que té un suport absolutament majoritari dels diputats elegits a Catalunya. No? I aquesta és la cosa que crec que potser passa una miqueta per alt en aquest escenari. I jo el que recordo quan hi havia les eleccions al Parlament de Catalunya, que tenies la sensació, una mica mirant tots els debats i tot plegat, que tampoc hi havia gran cosa en joc, perquè no hi havia cap possibilitat de que hi hagués ningú que fos adversari d'en Pedro Sánchez governant la Generalitat. Uh-huh. És a dir, les eleccions del 12 de maig, que s'elegia la presidència de la Generalitat, s'elegia quin dels aliats o delegats d'en Pedro Sánchez de Catalunya governaria l'autonomia. Perquè entre el 80% dels que li donaven suport, algú d'ells li tocava governar la Generalitat Autonòmica, no? I, per tant, per això el que hi havia en joc en aquelles eleccions, i ara es veu d'alguna manera, era menys del que alguns d'alguna manera venien, i jo no estic dient que no sigui important coses que passen a la política autonòmica, però, diguéssim, res té a veure amb el que passava fa uns anys. Jo volia dir una cosa, però sí. Del que dèiem abans, de la transcendència que tenien aquestes resolucions, perquè m'ha vengut al cap tot el que deia el Tribunal Constitucional que significaven aquestes resolucions, i a mi realment em motivava molt. Ho trobava, diguéssim, la manera com ho definien em feia sentir allò de dir, ja m'agradaria que fos veritat això que diuen. Perquè quan el Tribunal Constitucional ens prohibia parlar d'autodeterminació, quan ens enviava els requeriments i les querelles i tot això, deien que aquestes resolucions donaven continuïtat en el procés d'independència i en el referèndum de l'1 d'octubre. I jo deia, sí, jo vull que sigui això. Però era una mica més un desideràtum que no una realitat. Però ells, fins a l'última resolució, quan ja era absolutament hilarant dir això, encara ho deien. O sigui, deien que una mera declaració intranscendent del Parlament de Catalunya reivindicant l'autodeterminació pretenia donar continuïtat a la via unilateral per fer la independència de Catalunya.
Que passa que això ho deien amb tot, perquè l'altre dia el Josep Casulleres, amb una peça molt, molt interessant, explicava que fins i tot les acusacions contra Santi Vila per els fets de Sixena ja parlaven de la defensa d'ell com a conseller de Cultura del manteniment de les obres de Sixena al Museu de Lleida com un assaig per la declaració d'independència. No? Vull dir que en realitat aquesta excusa retòrica és un recurs per ells, però no vol dir, en efecte, com estàvem dient abans, que la transcendència d'aquestes resolucions i d'aquest contingut declaratiu també tingui contingut polític pràctic. No?
Sí. Bueno, de fet, la teoria de que aquestes resolucions merament declaratives tenien efectes jurídics i tenien efectes polítics i que no eren innocues, això s'ho va inventar el Tribunal Constitucional. És a dir, que realment era una via de fet que sí que tenia efectes polítics i jurídics. I això s'ho van inventar ells per justificar que les volien anul·lar i prohibir. I clar, si ells diuen que són la màxima autoritat en dret constitucional espanyol, ells diuen que aquestes declaracions tenen efectes polítics i jurídics perquè creen una situació o una aparença de que hi ha un subjecte polític sobirà català, doncs escolti'm, endavant, doncs fem-ho.
No, i això teatralitzava perquè uns fan l'aposta declarativa i els altres castiguen només en funció de la cosa declarativa i...
Sí. Jo crec que avui no he tingut temps de fer-ho, però hi havia la resolució de Junts, que hi havia una mica la llista de totes les resolucions aquestes que es varen fer, i bueno, sense haver-ho comptat, donc per suposat que la legislatura que més n'hi ha és la legislatura que jo vaig estar al Parlament, que ho fèiem, com que ho teníem prohibit, ens agradava fer-ho habitualment. És a dir, quan hi havia qualsevol cosa, ens agradava fer un primer punt sobre l'autodeterminació i després parlar del que fos.
Doncs tornarem al debat. Si passés alguna cosa ara que estan votant i si passés alguna cosa sorprenent, l'ODI, jo tinc aquí el mòbil a punt a la taula per si l'ODI em diu que passa alguna cosa i hem de connectar per parlar, però em sembla que no estem en aquell moment que passaven coses últimes hores emocionants al Parlament de Catalunya. Així que, si us sembla, passem una cosa...
Un diputat de Vox ha votat la declaració d'independència o alguna cosa així. Sí. He sentit alguna cosa així.
Ah, sí?
S'ha equivocat. S'ha equivocat.
Per error ha votat a favor d'aplicar la declaració d'independència.
Ah, mira, estupendo. Benvingut. Benvingut entre els nostres. Però anava a dir, us passem, si voleu, a debatre sobre el que està passant a Esquerra Republicana, que em sembla que això sí que és... això sí que és apassionant, però suposo que qui ho està visquent des de dins no deu ser tan apassionant, però com a mínim desperta passions. Això sí que podíem dir, perquè tots plegats, uns i altres, ho fan, defensen els seus posicionaments d'una forma apassionada. Com dèiem, hem comentat l'Ot perquè ens ajudi a situar-nos, perquè està seguint de prop tot el que està passant amb aquest congrés. Demà publiques precisament a mi la web un qui és qui,
un intent,
no?
D'explicar qui és qui, sí.
Per tant, ho tens fresc, diguéssim?
Ho tinc fresc, i a més m'he pogut rellegir tant els temes que havíem fet nosaltres com el que, evidentment, ens han anat explicant les nostres fonts, com les entrevistes que ha anat fent l'ODI Echearte aquests dies als candidats que ja hem pogut fer fins ara, sí. És una passió, és veritat que és un tema interessant, però, si m'ho deixeu dir així, és una passió un punt més grotesca que política, perquè, malauradament, quan precisament seria interessant entendre per què el partit independentista, que en el camp independentista va guanyar les eleccions anteriors i que ha estat una força molt important els últims anys, per què s'ha fet la patacada que s'ha fet i per què ha perdut tants vots, quines decisions polítiques, quines decisions estratègiques, quina política de pactes ha contribuït a aquesta davallada tan important, al moment en què podria haver-hi aquest debat tan interessant, tot aquest debat està quedant amagat i tapat pel debat del joc brut i de l'estructura B del partit, no?
Per situar-nos, encara que no crec que faci falta molt situar la gent, però diguéssim, després d'aquests mals resultats que ha obtingut en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, el partit entra en crisi, pressionen des de dins perquè Oriol Junqueras prengui la decisió de deixar la direcció, Junqueras pren la decisió de fer un pas al costat, sempre dient que et vol tornar i que vol tenir el suport de la militància per dirigir al partit. Aquí el partit es fa visible una cosa que feia temps que sabíem, no? I que s'insinuava, però que no s'havia vist públicament, que és l'esquerda entre els coneguts com junquerisme i rubiristes, no? Que no sé si ben bé els rubiristes no estan gaire a favor de que se'ls digui així, segurament, no. Però perquè Marta Rovira, de moment, sí que ha dit que fa...
Són els junqueristes sense Junqueras.
Són els junqueristes sense Junqueras. Això ara entenem a parlar-ne, perquè al final m'hi semblava que hi havia aquestes dues opcions, però finalment ara mateix hi ha quatre candidatures. Et sembla si les anem situant una
sí,
a una?
Sí, perfecte.
Comencem per la de Junqueras. Militància Decidim és el nom que han posat i Junqueras fa poc va anunciar que l'acompanyaran en aquesta direcció a l'Hisenda Alemany. Fins ara a l'Ajuntament de Barcelona.
Que hi continua, però
que continua, és
candidata a la Secretaria General.
I ara, i després Diana Ribas, no, que aniria com un número 3, que ara mateix aquesta figura no existeix, però que en realitat totes les candidatures més o menys acaben posant un número 3.
Redissenyen una mica l'estructura de la direcció nacional que hagi de tenir després del partit, perquè Nova Esquerra Nacional, per exemple, també proposa que hi hagi dues vicepresidències, que és una cosa que ara mateix no hi és, no?
I Foc Nou també proposa una vicepresidència, vull dir que tots estan aquí redefinint una mica, no? I en aquest cas, per tant, serien tres noms que actualment tenen pes, és a dir, són les cares més conegudes, crec que, de totes les candidatures, no? Junqueras, Elisenda Alemany i Diana Riba.
Sí, hi ha també la Militància Decidim, té també el suport de Raül Romeva, té el suport del conseller Joan Ignasi Elena, que potser també és un dels rostres més coneguts en aquest sentit, no? Bàsicament, si vols, anem fent la candidatura, jo dic com els punts, les tesis principals que sostenen la seva posició davant del Congrés, no? Militància Decidim, que és aquest nom que han donat els junqueristes o els qui volen que Oriol Junqueras torni a la presidència del partit, és una llista que considera, per dir-ho així, que Oriol Junqueras no ha pogut desenvolupar les seves funcions com a president del partit amb total llibertat, perquè ha estat 3 anys i escaig a la presó, i perquè després d'estar a la presó, malgrat l'indult, ha continuat inhabilitat. No? És veritat que és un període de temps que no abasta els 13 anys que porta Oriol Junqueras al capdavant del partit. Per tant, em sembla una petita contradicció, no? I a més hi ha aquest factor que dèiem, que és que el debat se centra en la discrepància sobre l'estructura B, però Oriol Junqueras i la llista d'Oriol Junqueras no ha rectificat ni ha fet cap comentari que revisi l'estratègia política d'eixamplar la base, d'agafar un tomb més pretesament pragmàtic, de dialogar amb Madrid, totes aquestes coses que han caracteritzat l'estratègia d'Esquerra els últims anys. Aquesta candidatura no ho posa en dubte, no? Tot i que sí que és veritat que de moment no s'ha demostrat que Oriol Junqueras estigués al corrent de l'estructura B, i per tant això, i també s'ha demostrat que, i sabem nosaltres, que hi havia unes certes discrepàncies específiques en alguns moments amb Pere Aragonès, no? Tot i que és normal, evidentment, és una cosa que passa freqüentment quan la direcció del partit està desvinculada de qui governa directament, no? Però a grans trets aquest seria el tema. Són les propostes que tenen penjades a la seva web. Són propostes vagues que reivindiquen la independència, parlen de polítiques socials, parlen, hi ha un punt molt interessant que és fomentar el benestar emocional a dins del partit, que és una cosa molt curiosa, però hi ha poc contingut estratègic, clar. No?
Veig que al xat ara tothom pregunta per les declaracions d'aquests dies que han fet sobre Junqueras. Si us sembla, acabem d'analitzar una mica quines són cadascuna, que anirem, que així ens situem, i després entrarem una mica en aquestes declaracions que aquesta setmana n'hi han hagut forces sobre Junqueras. Nova Esquerra Nacional, els que els hi diríem rubiristes, no? Que en aquest cas ho encapçala Xavier Godàs, que potser és una cara poc coneguda per la gent, s'està donant a conèixer ara, l'acompanya com a secretària general Alba Camps, que també diria que no és una cara molt coneguda, però sí que posen dos cares que sí que és conegudes per la gent en aquestes vicepresidències de partit, no? Que serien Teresa Jordà i Raquel Sans.
Sí.
La gran pregunta és, de què es diferencien Nova Esquerra Nacional i Militància Decidim? En què es diferencien?
Nova Esquerra Nacional diu que la seva gran diferència és una qüestió de cultura orgànica, és a dir, de governança interna del partit, que Oriol Junqueras ha tingut un lideratge molt jeràrquic, molt centrat en la seva figura, i que ells voldrien una gestió del partit una mica més coral, no? De fet, van presentar primer la candidatura i va ser al cap d'uns dies que van dir qui ocuparia els càrrecs principals, i una de les coses que diu Xavier Godàs, que és el candidat a la presidència, és que desvincularan el càrrec de president del càrrec de candidat del partit, perquè d'aquesta manera presumeixen que Oriol Junqueras voldrà ser alhora candidat del partit, president del partit i candidat a la Generalitat, no? Esclar, la gran diferència diferència és sobretot aquesta, perquè en termes de revisió de l'estratègia dels últims anys tampoc no hi ha una gran autocrítica per part de la Nova Esquerra Nacional. L'única cosa que sí que ens va dir Xavier Godàs, per exemple, a l'entrevista que li van fer a VilaWeb, és que Esquerra hauria d'haver estat més sincera, que hauria d'haver estat més directa, que ha estat una mica suspicaç o potser un punt maquiavèlica, però que si hagués anat més de cara la cosa s'hauria entès millor, no?
Per situar-los també, Ot, aquestes dues formacions, aquestes dues candidatures, estan d'acord en que s'hagi fet Salvador Illa president?
Bé, en totes dues candidatures hi ha membres que van votar a favor i que van votar en contra de fer president Salvador Illa. Molt oportunament, Oriol Junqueras es va mostrar ambigu. Uh-huh. Va fer aquella mena de tuit en què deia que respectava la feina dels negociadors, però que calia que hi havia motius per desconfiar dels socialistes. Xavier Godàs va dir que tàcticament creia que el més indicat era votar a favor de Salvador Illa. En canvi, després sí que ha dit que Esquerra creu que no hauria d'entrar a cap govern, ni el de la Generalitat, que és una cosa que en principi no estava molt a taula, però sobretot que tampoc no hauria d'entrar al govern de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona, que en canvi és una cosa que sí que ha defensat Elisenda Alemany, que és candidata a la secretaria general del partit per Militància Decidim. Aquesta seria la diferència principal en aquest sentit.
Ho deia també perquè les altres dues candidatures que entrem a explicar sí que són de gent que va defensar el no a la investidura de Salvador Illa. Vull dir que aquesta seria la gran diferència de les altres dues candidatures, que són encara gent menys coneguda, no? Però que sí que es van posicionar. Sobretot Foc Nou, que és una... És a dir, ja recuperem Esquerra, quan vindria del col·lectiu primer d'octubre, que sempre han sigut molt crítics amb la direcció actual, però hi hauria aquest nou grup que es coneixem que es podia presentar, que és Foc Nou, amb gent que es va posicionar en contra de l'investidura de Salvador Illa, gent descontenta amb l'actual direcció, Elena Solà encapçalarà la candidatura. De fet, explicava fa poc en una entrevista, no?, que li arriba la proposta de formar part d'aquesta candidatura al moment que ella ja havia decidit
trencar el carnet,
deixar la militància. Per tant, passa de voler trencar el carnet a voler presidir el partit, podríem dir, no?, d'alguna manera.
Sí, literalment.
I es va acompanyada per l'exconseller Alfred Bosch, que aniria de número 2 a la secretaria, i de número 3 portaria el portaveu d'Esquerra Sabadell, Gabriel Fernández.
Sí. És veritat que el col·lectiu primer d'octubre és, i per tant la llista de Recuperem Esquerra Republicana, són els qui fa més temps que són crítics en públic amb l'estratègia que es va seguir a partir del 2018, sobretot. De fet, el que ens deia el Xavier Martínez Gil, que és el seu candidat a la presidència del partit, era que la seva proposta era que tornessin a la ponència del 2018, que era quan, just abans de fer el tom després del primer d'octubre, no? De tota manera, el problema que té el Recuperem Esquerra, aquesta llista del col·lectiu primer d'octubre, és que són cares realment molt poc conegudes, són militants de base, que alguns tenen uns quants seguidors per les xarxes socials, però que no han tingut càrrecs orgànics, no han tingut càrrecs importants en el Consell Nacional, i això ells ho reivindiquen com una cosa a favor, però evidentment davant de candidatures que tenen pesos una mica més pesants és un hàndicap important, no? Foc Nou sí que recupera alguns càrrecs o algunes cares que des de la segona o tercera línia han tingut pes. A banda del Fred Bosch que tu citaves, Jordi Orobitg era portaveu adjunt del grup parlamentari en la legislatura passada, no? I el seu discurs sí que és... la seva aspiració és recollir tot aquest vot, el 44,5%, si mal no recordo, que es va oposar de les bases a investir Salvador Illa. El problema és que, com dèiem al principi, els partidaris de l'acord estan repartits, els contraris a l'acord estan repartits també per les altres candidatures.
Ara parlaves de les dificultats que tenen, perquè la primera dificultat que es trobaran aquests tots, en general, és que han d'aconseguir uns avals per poder-se presentar. Clar, no està clar si les quatre candidatures podran aconseguir aquests avals necessaris per poder-se després presentar.
Sí, Oriol Junqueras ja fa molt de temps que... Oriol Junqueras, que evidentment té l'avantatge que com que el van fer dimitir després de les europees, el van fer dimitir abans, però es va fer efectiva després de les europees, ja ha tingut moltes més setmanes per començar a fer trobades amb militants arreu del territori, per començar a anar amb un full d'Excel per entendre'ns, anar apuntant militants que tenia suport, i ell deia que tenia el suport de 2 milers de militants, no? En un cens que en són 8.000 i escaig. I per tant, ell té, això li dona un cert avantatge, per tant, no hi ha en principi dubtes ni que en Militància Decidim ni que la Nova Esquerra Nacional els obtinguin. Són les altres dues, les que són contràries a l'acord, les que en tenen més possibilitat, tindran més dificultat, potser, no?
De tota manera... Elena Solà l'altre dia ho deia, no? Que en cada moment ells no les tenen.
Que mostraven plena confiança, que estaven convençuts que els obtindrien, però... que no n'estaven del tot segurs. Aquí la qüestió serà veure, com explicava l'Odei també fa un temps en un article, si algú és capaç, o més concretament Junqueras, és capaç de superar el llindar del 50% en la primera volta del Congrés, perquè si no ho fa, haurà d'anar una segona volta amb el candidat més votat de les altres llistes, i aquí caldrà veure la política d'unitat que siguin capaços de reunir els altres, no? Sembla que ja hi ha hagut contactes entre totes les candidatures per treballar un escenari en aquest sentit, però falta encara més, gairebé 2 mesos per a aquest congrés, i a més és tan sorprenent, o sigui, està tan farcit de girs de guió que encara pot passar de tot.
És a dir, que abans podem trobar un tots contra Junqueras.
Bé, de fet, en termes pràctics ja és una mica el que està passant, perquè com que llevat d'aquestes dues candidatures que sí que fan molt èmfasi amb que volen trencar rotundament amb el PSC, més enllà d'això no hi ha una gran... àgora, no hi ha debats previstos entre tots els candidats perquè es pugui debatre de polítiques concretes i de canvi de rumbs, d'estratègies i de... No hi ha cap debat que tingui més força que si Junqueras ha de continuar o no ha de continuar, que si Junqueras és un hiperlideratge o no ho és, o que si Junqueras tenia a veure amb els cartells o no en tenia a veure.
Si us sembla, afegim els nostres tercers tertulians, perquè veig que aquí ja estan debatent molt. Marc Assolà diu, no hi ha diferències programàtiques, doncs ningú parla de quin és el rumb, només és qüestió de noms. Això no és una renovació. O Albert Galobardes diu, Esquerra, si no fa una renovació absoluta, seguirà perdent vots. Necessitem veure gent amb ganes i sense motxilles. Han de tornar a ser on eren, amb un programa clar i definit. O Albert Casanelles, s'ha de tenir molta fe per votar, confiar en Junqueras i històrics del partit. O surt foc nou o res. O potser ni així. Què en penses? Costa tot plegat.
Bé, jo aquests dies reflexionava una mica sobre les estranyes semblances amb la crisi del 2018, És a dir, quan el partit va implosionar a la legislatura que havia investit en president Montilla. És a dir, sembla ser que després d'investir un president socialista, Esquerra té molts números per implosionar, o almenys tenir sotracs importants. I jo vaig veure molts paral·lelismes, no només el fet que el Congrés de 2008 també hi havia 4 candidatures,
I van sortir diversos partits després, no?
I després en van sortir 3 partits d'aquelles candidatures, i em sembla que dels 4 candidats que hi havia a presidir el partit, només un va quedar finalment militant a Esquerra Republicana. Els altres 3 van acabar fora del partit. Em sembla que eren en Puigcercós, en Carot, en Carretero i en Oriol Bertran, i per tant els 3 últims que he dit.
Només Puigcercós
va continuar Esquerra Republicana. I era una batalla una mica semblant, perquè Puigcercós i Carot tampoc es barallaven, almenys de manera evident, per diferències estratègiques, no? És a dir, els dos havien estat d'acord. Puigcercós havia negociat el tripartit i Carot era el vicepresident. Vull dir que al final tampoc hi havia una gran discrepància estratègica, política, en les dues grans candidatures, i després les altres dues, una mica outsiders, sí que plantejaven diferències estratègiques. I va passar una cosa curiosa, que poca gent se'n recorda, que és que al final el resultat del Congrés, de manera una mica, no sé si imprevista, però sí a priori interessant, que és que en teoria allò anava entre Carod i Puigcercós i al final el segon més votat va ser Carretero. És a dir, un dels outsiders es va colar en la foto final disputant-li el lideratge al que va guanyar. Per tant, no sé, no sé si això també es repetirà, com que sembla que es repeteix tota la història últimament, però potser algun de les candidatures més outsiders, de les que realment volen fer una esmena a la política que ha fet Esquerra Republicana en aquests anys, potser al final acaba aconseguint sumar suports i tenir opcions, no potser de guanyar, però sí de quedar en segon lloc i per tant, de tenir una incidència real en el rumb del partit. Si no, serà tot molt trist, perquè al final, el junquerisme, n'hem parlat molt, fa molt de temps, i ara no seré original, perquè això és una tesi que l'havia defensat també en Grossfogel. El junquerisme no és que anàs molt més enllà d'en Junqueras, el junquerisme anava molt més enllà d'Esquerra Republicana. És a dir, el junquerisme gaudeix de prou bona salut. Si definim el junquerisme com la rendició post 1 d'octubre, diguéssim, ha anat eixamplant la base dins l'independentisme més enllà d'Esquerra Republicana. I si al final això va de junquerisme sense Junqueras, per tant, es aconsegueixen apartar Junqueras, potser paradoxalment sigui la millor manera de no rectificar el junquerisme, de no fer una esmena a la totalitat de l'estratègia. Perquè això té conseqüències. Jo només vull veure...
Perquè parlem molt de junquerisme, però què és junquerisme?
Jo crec que el junquerisme... Per mi el junquerisme és la rendició, és el gir estratègic de post 1 d'octubre, que és, bàsicament, anem a renegar del que hem fet, a fer bondat i que ens perdonin una mica els pecats. És a dir, aquest ànim de pactar amb el PSOE i passar a pàgina de l'estratègia de ruptura que s'havia plantejat, no? I per tant, com fer veure que no hem, que l'1 d'octubre no ha existit, que no es va declarar la independència i que en realitat una mica hem de tornar a una estratègia com de pactar amb l'esquerra espanyola, de intentar fer polítiques socials, buscar el govern, buscar l'hegemonia autonòmica. I jo només posaré un exemple d'avui. Quan dic això de que el junquerisme s'escampa i que al final acaba arrossegant-ho tot, és a dir, quan Esquerra renega de l'1 d'octubre, vota en contra de la declaració d'independència, pacta amb el PSOE de tot, i la cosa més ambiciosa que proposa ja no és ni tan sols un referèndum, sinó que és el finançament singular, això al final acaba deixant tant d'espai buit que Junts ja no reivindica ni la independència, ni l'autodeterminació, ni la neutralitat, sinó que avui, en el debat de política general, el que reivindica és el concert econòmic. No? És a dir, Esquerra Republicana es va retirant a marxes forçades de l'1 d'octubre i de la via unilateral, i com que li deixa tot l'espai a Junts per reivindicar això, curiosament Junts també es va apartant de tot el que va ser el 2017 i el que fa simplement és demanar una mica més que Esquerra. No? És a dir, investeix en Pedro Sánchez demanant una mica més, demana el finançament però una mica més, és a dir, al final és Esquerra Republicana però una miqueta més. I com que Esquerra Republicana cada vegada és menys, Junts també és menys. Això és com s'escampa el junquerisme des del punt de vista.
Per mi, no és que hi estigui exactament en desacord, però per mi el junquerisme és una cosa una mica diferent, que és la priorització del partit o de l'objectiu que el partit aconsegueixi ser hegemònic, és a dir, que tingui més vots, més càrrecs i més poder i que talli més el bacallà en la xarxa institucional catalana, encara que el preu sigui passar per sobre del moviment en primer lloc i en segon lloc renunciar als principis clàssics que sempre havia defensat Esquerra Republicana, i en aquest sentit és veritat que se'ls ha de concedir una cosa als defensors del juncarisme, que és que aconsegueixen 33 escons el 2021. És a dir, que hi ha una part que nosaltres podem censurar si a llarg termini ha estat rendible o no ha estat rendible, o si ha estat intel·ligent o no ha estat intel·ligent, però que efectivament ha estat eficaç en certa manera, no? I això és un dels grans punts a favor que té Oriol Junqueras. Jo recordo que en una de les... en l'última, potser la penúltima entrevista que li van fer a Joan B. Culla a VilaWeb, abans que malauradament es morís, explicava molt bé, ell que era un grandíssim coneixedor de la tradició d'Esquerra Republicana, explicava molt bé que deia, és com si Oriol Junqueras hagués donat un elixir màgic als militants, i que un partit que tenia una gran tradició caïnita i d'unes guerres fratricides i molt, 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 molt crues, s'haguessin adormit, no? I efectivament, els últims anys, aquests 13 anys que Oriol Junqueras ha estat al capdavant del partit, hi ha hagut una gran cohesió interna, o com a mínim una falta de debat, o una falta de projecció del debat que hi pogués haver internament, no? I això s'ha trencat en el moment en què tot el cicle electoral de mals resultats ha arribat al cap del carrer. També em sembla important afegir-hi un altre element, que és que el gran problema que tindran tant Esquerra com també Junts i la CUP, i de fet és un problema més global, però en el cas que ens ocupa és molt evident, perquè és això que deia al principi, és molt grotesc, és que Esquerra, com Junts i la CUP, han perdut el vincle emocional que els relligava amb els votants, no? Han perdut els vots que encara conserven són vots mecànics, són vots que ho fan perquè creuen que ho han de fer, o perquè entenen la inèrcia, o perquè entenen la tradició. Però no hi ha hi ha molt poca gent, crec, en aquest país que encara voti els partits que vota perquè li genera entusiasme, o perquè els genera il·lusió, o perquè creuen que en poden treure alguna cosa. I això, en part, explica per què aquesta vegada aquest trencament de l'elixir màgic que deia el professor Joan B. Culla està reverberant d'una manera tan crua i tan acarnissada, no? Perquè el Congrés del 2008 és veritat que va ser molt dur, però en aquest cas d'ara hi ha un punt de com si ells percebessin, com si els propis membres de la batalla percebessin que no hi ha res a perdre, que es poden treure tants draps bruts com calguin, que ja és igual el tipus de partit que quedi després, o la força que tingui el partit que quedi després, que l'important és qui guanya aquesta batalla i ja està, que per mi té a veure amb això, no? Que, com que s'ha perdut la relació amb el votant, l'únic que importa és la carcassa. No importa quin projecte hi haurà després, quin... Però insisteixo, és un problema que per mi també tenen amb diferents mesures els altres partits independentistes.
Parlava...
Segurament, ja, perdona, l'elixir aquest que repartia Junqueras, o que evidentment se li ha acabat, no? I això és una mica un dopatge, no? És a dir, quan tu fas tot un esforç o una activitat sota dopatge, quan se t'acaba el dopatge, diguéssim, realment comences a anar malament. Però i per tant les conseqüències són molt greus. Però jo crec que, o sigui, Junqueras, també el junquerisme així més a nivell micro, era una altra cosa, que bàsicament era quan cridava molt fort una idea, era perquè realment la veritat era la contrària, no? És a dir, i el que millor segurament ho defineix és aquesta idea, que no sé d'on va sortir, però que em sembla inclús una mica, en aquests moments, una mica irrisòria, allò de el junquerisme és amor. Jo el que he percebut una mica des de dins, i havent anat per la presó i havent vist totes les batalles d'això, la meva experiència, diguéssim, veient-ho des de prop, és que junquerisme és rancor, no amor. I diguéssim, Junqueras ha escampat el rancor dins Esquerra Republicana de manera que se l'està menjant a ell. Però... Que segurament està recollint el que ha sembrat.
De tota manera, sobre un dels comentaris que ens feia un dels espectadors, si no hi ha diferències programàtiques, és veritat que potser he insistit molt en que no, el protagonisme no el té el debat polític, però sí que m'agradaria destacar una idea força que a mi m'ha semblat cridanera, sobretot de les tres candidatures no junqueristes, per entendre'ns, no? Perquè és veritat que Militància Decidim és Junqueras, 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 però les altres sí que tenen coses, un punt noves, com a mínim, no? La Nova Esquerra Nacional Xavier Godàs, com a mínim, que n'és el candidat a la presidència, està molt capficat amb la idea de la cohesió social. Ell va ser director general d'Acció Cívica durant el govern de Pere Aragonès i en aquest càrrec va tenir molt a veure amb el desenvolupament de la llei de barris, que bueno, ell cada vegada que parla en públic insisteix molt en això, i l'entrevista que ens va fer VilaWeb explicava que li agradaria que Esquerra s'assemblés al PSUC, sorprenentment, no? O no tan sorprenentment, però que li agradaria que Esquerra tingués la capacitat de relligar amb la classe treballadora i fer-ho amb català, no? Que fos no només un partit, sinó un mecanisme d'integració política, i en aquest sentit criticava una mica l'ús del castellà que feia Rufián. Foc Nou sí que ha estat clar en el sentit que vol recuperar, reconciliar-se amb els partits independentistes i refer estratègies en aquest sentit, no? I el col·lectiu Primer d'Octubre proposa una cosa que és crear una taula amb els partits independentistes i les entitats perquè en surti un programa de mínims, no? Un programa bàsic des d'on tornar a arrencar el moviment.
Tornant a la figura de Junqueras, que dèiem, no? Aquesta setmana realment ha començat els atacs, porten temps, atacant rubiristes i junqueristes, però sí que aquesta setmana crec que s'ha centrat molt en la figura de Junqueras i precisament parlaves del 2008, han tornat figures d'aquella època. Per exemple, avui ha parlat Puigcercós i Tresserres i han dit això sobre Junqueras.
Pere Aragonès ja ho ha fet, Marta Rovira també, i han explicat que faran un pas al costat. I jo crec que en el cas d'Oriol Junqueras el lògic seria això també. Tinc la impressió que en aquests moments li costa llegir el moment polític i d'entendre que aquí hi ha hagut un canvi de cicle.
I jo li demanaria a Oriol Junqueras una reflexió. Li demanaria que en aquesta voluntat d'anar més enllà del Congrés i pensar l'endemà, amb la voluntat de sumar, d'aglutinar, és important doncs, que hi hagi aquesta reflexió de veure si som capaços de fer aquesta transició tranquil·la. Perquè jo crec que quan estàs en un partit polític, si realment tens confiança en aquest partit, creus en aquestes idees, has de pensar també en el partit. És molt legítim pensar en la teva vida, i que a vegades la vida és injusta. A vegades, en el cas d'Oriol Junqueras, és cert, ha estat injusta, ha estat a la presó, com altres han estat a l'exili, també ho hem de dir, Però has de fer un esforç en pensar en el col·lectiu.
Encara que diria que no siguin les paraules més dures d'aquesta setmana contra Oriol Junqueras, que aquestes les va dir Xavier Vendrell a Catalunya Ràdio, que va dir això.
Els líders polítics d'octubre són Carles Puigdemont i Marta Rovira. L'Oriol Junqueras té uns altres mèrits que ja he explicat, però el seu mèrit no és l'octubre i l'Oriol Junqueras, en aquells moments, ell té molts dubtes. El dia 26, el dia abans de la proclamació d'independència, ell explica a l'executiva nacional, amb plors, enmig de plors de membres de l'executiva nacional, que no es proclamarà la independència. I aquí hi ha una certa rebel·lió dins de l'executiva nacional, com li passa amb Carles Puigdemont, amb els seus. I, per tant, arriba arrossegat en aquell punt. I s'espanta i marxa. I no es presenta a Palau. I això ho ha dit més d'una persona, no sóc el primer que ho dic.
Ho he sentit altres persones, però ningú del seu partit. Doncs, i està bé que ho digui algú del seu partit, però doncs, que estaven més al seu costat.
Dic, perquè vull que quedi clar, Esquerra hi era. Hi havia la Marta Rovira, hi havia la Carme Forcadell, hi havia la Dolors Bassa. Esquerra hi era. Ell no hi era. Ell s'espanta, marxa i s'amaga a Montserrat.
A mi el que em sorprèn d'aquestes paraules és per... Bueno, no, anava a dir per què ara, però està clar per què ara. Però si pensaven això del seu líder, per què no van parlar abans?
Perquè... És el que deia abans del
gran líder.
Del que és en realitat, i del que és en realitat el junquerisme, que és hegemonia del partit com a objectiu estratègic principal, menjar terreny als altres partits independentistes, convertir-se en l'estructura principal, substituir el que aleshores era Convergència, i mentre els resultats electorals i les coses anaven bé per aconseguir aquest objectiu, doncs ja els estava bé tots que el preu a pagar fos això, no? D'alguna manera, el que fa gràcia, sobretot, del que diuen Puigcercós i Tresserres, és que sembla que li estiguin dient, en aquest sentit, ja no ets junquerista, no? O sigui, ja, encara que siguis tu l'encarnació d'això, ja no ens serveixes per aconseguir aquesta hegemonia, perquè han passat tota una sèrie de coses, hem governat, no ha anat bé, hem perdut molts vots, has estat malauradament a la presó, i això com li passaria a qualsevol, ha modificat el teu lideratge i la teva relació amb els votants. I ara, perquè a més a molts d'ells se'ls nota que no volen, o sigui, que els hi, el mateix Vendrell anava repetint moltes vegades en l'entrevista amb el Matí de Catalunya Ràdio que li dolia molt haver de fer aquelles declaracions i que pensava en la dona dels Junqueras perquè era amiga seva i realment els hi veus, el que li estan dient és no tenim cap gran discrepància amb tu, el que volem és salvar el partit perquè
és el buc expiatori.
Sí, és el boc expiatori. Bueno, i és evident que és responsable, o sigui, no és només un boc expiatori que caigui del cel i ja està, és el boc expiatori perquè ha estat on ha estat, no? Però que aquí la qüestió és que hi ha una part del partit que fa molts anys que ha tingut càrrecs o que fa molts anys que hi remena les cireres, que vol que continuï sent una estructura útil i que el que tenen la sensació és que ara que s'ha aconseguit superar la vella època minoritària d'Àngel Colom, per entendre'ns, ara que s'havia aconseguit convertir Esquerra ara que s'havia aconseguit que Catalunya passés d'un bipartidisme a un tripartidisme, no ho fem anar tot pel pedregar només perquè no sabem reaccionar a temps, no?
Però d'alguna manera és curiós, perquè crec que ho deia l'altre dia a l'editorial Vicent Bartal, no? De com els que ara ataquen a Junqueras dient és que no hi va ser l'1 d'octubre, és que no vas prendre decisions, és que quan ho deia algú altre eren els que sortien a atacar aquesta altra persona que estava dient Oriol Junqueras no hi va ser el 27 d'octubre, no? Era, en realitat, el dia que no va ser a Palau.
Bueno, és una bona oportunitat per reflexionar sobre el tipus de partits que tenim i sobre sobre la democràcia interna i la relació que la gent té amb els seus partits en aquest país, no? Perquè de vegades hem legitimat i hem apuntalat un tipus de lideratges molt messiànics, no només Esquerra Republicana, i la lleialtat i l'adscripció a tot el que deien les direccions dels partits com un valor màxim. I estaria bé que, com a mínim, després...
Això també ho ha fet Junts.
Sí, això ho ha fet Junts i la CUP és una mica diferent perquè no té...
Perquè va canviant.
Sí, perquè no té una direcció, diguem-ne, gaire vertical, tot i que s'han pres decisions d'una manera vertical en alguns moments, però això ja és un altre debat. Però la CUP ha patit moltes vegades el mateix problema d'una intolerància absoluta cap a les crítiques, com si fos una deslleialtat o com si fos un insult, que és una cosa que ens allunya molt de cultures polítiques d'altres democràcies occidentals, no? En què passa tant en la conversa interna amb els partits, i en aquest sentit només cal que la gent, que segur que molts lectors ho fan, segueixin, per exemple, les primàries que ja estan havent al Partit Conservador britànic per veure fins a quin punt es debat sobre la substància de les idees i fins a quin punt es fan retrets sense que sembli que s'hagi d'acabar el món. I també té a veure amb la relació, efectivament, com tu deies, amb el periodisme i amb la relació amb l'espai mediàtic, no? Hi ha moltes vegades que sembla que el periodisme hagi de complir la seva part del paper perquè el poder polític els hi faci el favor o de donar entrevistes o d'atendre o de no enganyar o de no manipular. I insisteixo, és un tema d'un problema molt profund que tenim amb la cultura democràtica, en què qualsevol retret o qualsevol crítica, a la mínima que toca el moll de l'os i a la mínima que és virulenta, es considera que està fora de lloc i es considera que que és pràcticament de mala educació, no? I com a mínim...
Que s'ha de silenciar moltes vegades.
Efectivament, i com a mínim s'hauria de canviar això.
I sobretot que es creuen en dret a prendre represàlies davant la crítica. És a dir, jo crec que el més tòxic del junquerisme, que bé, va molt més enllà d'Esquerra, és aquesta, diguéssim, aquesta assumpció de que la crítica s'ha de castigar. Que no només s'ha de respondre o això, sinó que s'ha de castigar d'alguna manera i ha d'haver... que és legítim prendre represàlies. I al final l'estructura B aquesta d'Esquerra Republicana...
Que això s'explica per l'estructura B,
clar,
no?
L'estructura B d'Esquerra Republicana, que evidentment és el nervi d'Esquerra Republicana és l'estructura, és el partit, no és l'estructura B, és l'estructura A, és el partit de veritat, és el poder del partit. El que feia era atacar amb absoluta virulència tota la crítica, tota la gent que els hi feia nosa, diguéssim, no? I ho feien jugant tan brut com calia.
Sí, però jo estic, perdó, molt, molt ràpid, jo estic d'acord amb la Txell en aquest sentit, que és molt important no perdre'ns en només assenyalar que això és una cosa com que passi amb Esquerra, no? O sigui, estic d'acord que, evidentment, com dèiem ara, és una característica molt pròpia del junquerisme, però Junts per Catalunya té una tolerància a la discrepància interna, al debat intern, a la crítica externa, enorme, i la CUP també té molt recorregut a córrer en aquest sentit, no?
Sí, sí, no, crec que...
No dic que tu ho haguessis dit, però... Per això.
Quan els que han canviat són ells, diguéssim, els que han canviat de discurs són ells, però ara tenen certa intolerància cap als que mantenim el discurs que hem mantingut sempre.
Creieu que arribarem a saber realment què va ser aquesta estructura B, què es va arribar a fer en aquesta estructura B, o simplement ara ho estan utilitzant per fer-se mal uns i els altres i no arribarem a saber realment què va passar?
Queden 50 dies pel Congrés. El ritme que anem, és probable que fins i tot tinguem que facin públic l'accés al Google Docs on hi havia tota la informació i totes les actes de les reunions en què es van parlar les coses, no? Perquè realment sembla que no té aturador. No ho sé, en tot cas, a mi, o sigui, potser és poc periodístic, això. Evidentment, m'importa molt saber què va passar en termes informatius i donar la veritat. En termes polítics, més que importar-me el que va passar, m'importa què en traiem, insisteixo, en el sentit d'un canvi de debò de la cultura democràtica.
No, ho deia en el sentit també. Us creieu que Oriol Junqueras no sabia res d'aquestes estructures bé?
No, evidentment. Evidentment que no. Sí, jo crec que ja ens estan d'alguna manera enredant amb la idea de l'estructura B. La idea de que fos una estructura B. Jo crec que era la mateixa estructura. És a dir...
Que era estructura A, vols dir?
Era el partit. Eren els que manaven. A veure, qui manava en tot això... Qui manava era la direcció del partit. Però el braç executor una mica d'aquestes campanyes i d'aquesta forma de fer... era en Sergi Sabrià. En Sergi Sabrià era el vicesecretari de Comunicació i Estratègia i va ser viceconseller de no sé què del govern, que també...
De Comunicació i Estratègia.
És a dir, no era una estructura paral·lela, era el poder. És a dir, Sabrià era el Parlament de Catalunya primer i després el govern i simultàniament el partit era... a la persona que tenia tot el poder en matèria de comunicació, en matèria de relacions amb la premsa, repartiment de diners als mitjans de comunicació, etcètera, etcètera. O sigui, ell era... Ningú tenia més poder que ell en temes de comunicació, i si ell era el que també manegava...
El responsable de castigar els mitjans.
Era
això,
el responsable de castigar els mitjans i de premiar-los a vegades també, si alguns s'ho mereixien.
L'Ot que anava cada dimarts allà, ho saps bé, això, eh?
Bé, a veure, a mi... Jo, personalment, dels dimarts on anava allà no tinc cap queixa, però sí que és veritat que, efectivament, com denunciava abans, hi ha hagut una certa política de represàlia, no?, i de càstig. Sí.
I si a la vegada també sembla que Sabrià era el que estava més en contacte amb totes aquestes estructures de falsa bandera i de campanya sense logo, no?, és evident que és tot el mateix. A mi no m'enredaran que això era una altra cosa, que era una cosa diferent. És tot el mateix.
A part que
és el partit, és els que manen. Això és una mica com la faula del Deep State. El Deep State com un estat paral·lel, no? El Deep State d'Espanya és Espanya, no hi ha Deep State i després una altra cosa democràtica i presentable, no? Espanya té un estat i el Deep State és l'estat, i en aquest cas jo crec que l'estructura d'Esquerra Republicana és Esquerra Republicana i són els que manaven.
També sorprèn una
i els he conegut de prop, els he patit també, tant, també... No, a mi no m'enreden.
També hi ha molta gent d'Esquerra Republicana que em consta i que sé, perquè els conec personalment, alguns amb càrrec, els altres sense càrrec, els altres militants rasos de fa molts anys, que estan vivint, que evidentment no tenien coneixement del que estava passant, I que ho estan vivint amb un gran neguit i amb un gran dolor perquè els fa vergonya. I jo això sí que m'ho crec, que hi ha molta gent, és a dir, que potser no hi havia una estructura bé en el sentit que els qui prenien les decisions de debò també prenien aquestes, és el més probable. Però que hi ha una part molt important del partit, de les bases del partit, de càrrecs intermitjos del partit, de gent que creu en el partit però que no en viu, que no haguessin aprovat mai aquesta estratègia, que els hi fa mal el que està passant, que no voldrien aquesta divisió i que creuen honestament que Esquerra Republicana podria ser una eina per l'independentisme, pel país, per la cohesió social, per moltes causes honestes, i no estan d'acord amb moltes coses que ha pres, amb moltes decisions que ha pres la direcció nacional els últims anys, també crec que cal dir-ho, no?
Sí. També és veritat, però breument, que sembla ser que aquí l'únic pecat d'aquestes campanyes i d'aquesta estructura de difamació que tenien són les accions de falsa bandera. És a dir, és quan han rebut els seus propis. Però quan els que rebíem érem altres, que no érem d'Esquerra Republicana, sinó que érem adversaris polítics, tots ho aplaudien, eh? I els semblava fantàstic i estic segur que estaven orgullosos de saber...
Això no ho han filtrat.
De que eren ells mateixos, no? Que ho feien... A veure, i tots amb... Jo crec que les campanyes de brutes que feien a les xarxes socials amb perfils falsos o perfils, diguéssim, d'alguna manera manipulats, que es dedicaven a difamar i a coordinar campanyes contra determinades persones que eren crítiques o això, o sigui, això no sé si algú s'avergonyeix d'això o realment només s'avergonyeixen de que varen fer aquesta falsa bandera contra els germans Maragall, no?
Jo crec que hi ha gent que sí que se n'avergonyeix de veritat i que sí que hi ha gent... A veure, sí que és veritat, com deia abans el Vicent, que tu el citaves, que molta gent que aplaudia l'altre dia les declaracions de Xavier Vendrell eren els primers a assenyalar que hi ha aquesta mena de contradiccions, segur. Però sí que crec que, igual com a la CUP i a Junts i doncs Esquerra, segur que hi ha militants, segur que hi ha càrrecs i excàrrecs, segur que hi ha gent que creu que les coses s'haurien de fer d'una manera diferent i que no està d'acord amb el que ha passat.
I una idea que jo volia... Perdona, que tu m'has recordat, que crec que cal dir-la, que és que Esquerra Republicana és un espai polític extraordinàriament necessari per l'independentisme. És a dir, que la desfeta d'Esquerra Republicana és la desfeta de l'independentisme. És la pèrdua de 13 diputats per part d'Esquerra Republicana a les últimes eleccions el que fa perdre la majoria independentista, perquè són votants que cap altre dels partits, ni Junts ni la CUP, no recuperen. Per tant, és una pèrdua neta per l'independentisme. Tots els vots que ha perdut Esquerra Republicana han set vots que ha perdut l'independentisme, i per tant l'independentisme, per tornar a aixecar el cap, necessita d'aquest espai polític.
I que quan ens rebegem en la crítica Esquerra Republicana, perdó, no és...
Per... No em deixen acabar.
Perdó. No, però és per acabar-ho de reblar, no és per cap interès ni per cap mania concreta, és perquè pensem que és el nostre deure.
Perfecte. Doncs així acabem. Ens quedaríem molta estona parlant, però l'Aleix ja em comença a mirar malament perquè ja hem arribat a l'hora, així que deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots els que ens heu seguit. Recordar-vos que aquells que heu entrat a l'últim moment, que podeu tirar enrere, que ens podeu tornar a escoltar des del primer moment, que ens quedaran molts dies per parlar, continuar parlant d'Esquerra Republicana fins a això. 51 dies, deies, Ot?
I després encara
continuarem parlant, segur, així que continuarem parlant aquí a la Tertúlia Proscrita la setmana que ve més.